Sí, quasi, quasi. En fi. Molt bé, Ivan, no sé si tenim alguna cosa més que puguem dir, o si no, ja t'escoltem després de l'informatiu i veiem aquest vespre l'Esport 10. Sé que això d'Amos de l'Àrea, ahir, penso que va llegir el titular, parlava del futbol femení. No sé si també hi ha dues noies, no?
Sí, exacte. Hi ha Adriana Expósito en categoria masculina i després de la femenina destaquen la portera, la Marina Torres, i la davantera, Jennifer Ruiz, que seran, doncs, els tres jugadors barra jugadores del club, del Futbol Club L'Escala, que tinguin premi de l'Amos de l'Àrea.
Però mira, això encara pots un nivell més en el futbol femení del primer any, i que tenen dos guardons, està molt i molt bé.
Exacte, pel tema dels màxims golejadors, Adriana Expósito i la Jenny, que si l'Adriana ha fet 14 gols, la Jenny n'ha fet 22, 11 a la primera volta i 11 a la segona, i la Marina Torres, per ser una de les porteres menys golejades.
Molt bé, doncs, Ivan, moltes gràcies. Ja et deia, t'escoltem després de l'informatiu i et veiem aquest vespre a Canal 10 Empordà, i la setmana que ve continuem parlant.
Exacte, i parlarem de la MOT, de l'Europeu, que hi haurà la inauguració dilluns 8 a les 6 de la tarda.
Doncs vinga, estarem pendents, vinga. Gràcies, Ivan, i també els que estan escoltant, els oients, moltes gràcies. Ho deixem ara amb l'Ona Vilà, que ja li hem robat alguns segons, alguns minuts, un minut, i demà hi tornem. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia, i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Al quiosc me viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dilluns 1 de juny encetem nova setmana i m'agradaria començar el programa fent un cop d'ull als grans conflictes laborals oberts actualment a Catalunya, els metges i els mestres. Per una banda, avui el col·lectiu mèdic comença una vaga indefinida d'hores extres. El sindicat Metges de Catalunya ha canviat d'estratègia després d'11 jornades de vaga que no han aconseguit obrir cap negociació. I a partir d'avui impulsa la campanya Ni un minut més, en què insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extra fora del seu horari laboral. De moment ja hi ha 112 serveis de 27 hospitals que s'hi han adherit, entre ells els grans hospitals com el de Bellvitge, l'Hospital Vall d'Hebron, el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. El canvi d'estratègia rau en el fet que, segons els metges, el sistema s'aguanta gràcies al sobreesforç addicional dels facultatius, que cobreixen la manca de personal fent hores extres i guàrdies. Per tant, afirmen que si deixen de fer tot això, la falta de mans serà evident, arribant a la possibilitat que col·lapsi el sistema. Per altra banda, l'altre col·lectiu en peu de guerra són els mestres, que comencen avui una setmana decisiva per desbloquejar el conflicte. I és que els sindicats han sotmès a votació l'acceptació del preacord assolit divendres passat amb el departament. Aquest dilluns han enviat la consulta a tots els docents que tenen temps per votar fins dijous. USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials previstes entre avui i dijous, mentre esperen els resultats de la votació. Ara bé, no ho han fet la CGT i la Intersindical, de manera que la realitat de cada escola serà diferent durant aquesta setmana. De moment, aquest dilluns ja hi està havent protestes a la Catalunya Central, on han tallat la C-55, i a Girona, on fa dies que els docents acampen davant dels serveis territorials. El nou acord assolit divendres preveu un increment d'uns 600 euros mensuals, sumant la pujada autonòmica i l'estatal. I a més preveu també l'ampliació de 5.000 càtedres per professors de secundària, més de 6.000 dotacions de suport a la inclusiva i obrir nous espais de seguiment sobre infraestructures, climatització i currículum. USTEC i professors de secundària van signar el preacord considerant que no resol tots els problemes del sistema educatiu, però sí que suposa una clara millora respecte a l'acord del 9 de març, signat amb UGT i Comissions Obreres. Però volen que l'última paraula la tingui el col·lectiu i per això ho han sotmès a votació. En canvi, CGT Intersindical i la COS fan campanya pel no. Si dijous el resultat és que no, USTEC ja ha plantejat iniciar una vaga indefinida. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, i després a Drets de Butxaca, en Jan Botí ens parlarà de la importància de fer testament i ens explicarà quines tipologies de testament hi ha. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dilluns.
Bon dilluns.
Bon dilluns. tenim problemes amb la gent d'educació. Veurem a veure què decidiran o què acabaran decidint. De moment ja van dir que desconvocaven totes les vagues mentre no hi haguessin resultats i resulta que tenim gent protestant avui.
Bueno, clar, perquè o sigui, han desconvocat USTEC i professors de secundària,
clar,
però la CGT, la Intersindical i la COS no han desconvocat.
Bueno, pues, veurem el que passa, que també si USTEC i secundària s'acaben acceptant,
al final són els majoritaris.
CGT i COS Intersindical ho tenen complicat molt perquè estem amb sindicats minoritaris.
Per això, sí.
Tenien tot el suport amb USTEC, però si no tenen la força ni de conya del que tenen els altres.
Per tant, estarem pendents del resultat de la votació aquesta,
sí,
que serà dijous.
Depèn de les bases, evidentment, depèn dels professors pròpiament dit, perquè, bueno, pues,
al final han de ser ells els que decideixin, perquè això és una mesura per ells.
Sí,
vull dir, està bé que la consulta es faci a tothom.
Companys o amics que són professors i que també veuen ganes de resoldre la situació, perquè si no, si s'enquista i s'ha de començar el curs vinent també
amb mobilitzacions,
doncs és complicat, també és molt complicat per ells, perquè clar, cada mobilització, cada vegada que no estan en el lloc de feina, perden sou.
Sí, sí,
no?
Llavors, totalment, sí, sí.
Bueno, és situació complicada per tots i, per tant, hi ha també ganes de que el departament els faci cas i de que hi hagi una proposta amb cara i ulls, que sembla que hi comença a haver, i ganes de resoldre-ho ja i no...
De no allargar-ho més.
No allargar-ho més, exacte.
Però som-hi, anem a l'escala.
Anem a l'escala. Aquí també tenim mobilitzacions, en aquest cas, dels que es protesten contra els macroprojectes de renovables. Han sigut un centenar de persones que s'han mobilitzat contra aquests projectes, associacions integrades a la plataforma No al PlemCat, que han reunit un centenar de persones aquest diumenge a Cala Montgó per reiterar el seu rebuig al Plater i als macroprojectes de renovables de l'Empordà.
Mm-hmm. Aquests també ja fa temps que es manifesten, eh? Vull dir, no és una cosa nova.
No és nou. Els concentrats han realitzat una cadena humana i han lamentat que el govern autonòmic planifiqui d'esquena el territori. Bueno, és que bàsicament jo crec que no és el Plater el que està allà donat per fer, que evidentment està ara en fase de... Em sembla que eren de les qüestions ambientals, no? L'informe ambiental, l'estudi d'impacte ambiental, etc. No? Però bueno, tirarà endavant el Plater. El tema és que l'altre dia sentíem a la consellera ja donant
per fet. Sí, ella ja dona per fet.
Que Plater i totes les que vinguin darrere a instal·lar-se a l'Empordà, no? Perquè al Port de Tarragona havien de fer els aerogeneradors. O sigui,
ho va dir clarament, eh? Va dir, aquí es faran els aerogeneradors que s'instal·laran a Roses.
A Roses.
I dius, vale, perfecte.
Llavors, perquè hem de fer un Plater, llavors, o sigui, és que no...
Ja ho tens clar, no? Que ho acabarem fent.
Claríssim, claríssim. Sí, sí, doncs, si voleu buscar a Maroteca, trobareu aquestes declaracions de la consellera, era la d'Alicia Romero, no? Era la que...
No, la Paneque, no?
Ah, la Paneque.
La Paneque, la del territori. Sí, la Paneque.
Doncs això. Va, més coses. L'Escala dedica un sentit homenatge a Eduard Carbonell, a l'Alfolí de la Sal, que ha estat testimoni d'aquest homenatge al museu, figura clau en la preservació del patrimoni històric escalenc, bueno, i en general del patrimoni històric. L'acte ha reunit representants institucionals locals i de la Generalitat, amics i escalencs que li han volgut agrair la dedicació per l'Escala. Bueno, aquest senyor va ser director del Museu Nacional, crec. Era arquitecte o vinculat al món de l'arqueologia. I sí, sí, va haver-hi dues sales es van omplir a l'Alfolí.
Dues sales de l'Alfolí, eh?
Sales
hi havia molta gent.
Amb un aforament molt... Clar, l'aforament de l'Alfolí és el que és.
És petit,
és,
sí.
És petit. Llavors, la sala principal o la sala d'actes va quedar petita. Es va preferir, doncs, agafar la sala d'exposicions i posar-hi una pantalla...
Perquè la gent pogués anar
gravant tot el tema de l'homenatge.
Bueno, per tant, l'Escala va respondre a aquest homenatge.
Sí, sí. Més coses. Tenim a l'AMPA de l'Escola Empúries, que celebra els seus 50 anys amb una festa. S'han fet diferents activitats amb la participació de Nuri Sureda, una de les mares fundadores, i l'escola també ha celebrat el seu 90è aniversari, ja pensant en fer-la grossa per celebrar els 100 anys.
Home, i tant, bueno, d'aquí 10 anys s'ha de celebrar grossa, això.
Evidentment, no? Però clar, són 10 anys... Bueno, tenim temps, eh?
Tenim temps de preparar-ho.
Tenim temps de preparar-ho així a lo gran, gran, gran. Però molt bé, doncs...
Però Déu-n'hi-do, un doble aniversari, 50 i 90, 50, tots dos rodons.
50, i de les 50, que està molt bé, també, eh?
Perquè, molt bé, sí.
Bueno, jo no sé, a la meva època... ja hi
haurien
ser, eh?
Segur, segur.
No vinc del paleolític, però vaja. Deixem-ho, que ens hi farem mal. Parlem de teatre, sí, en aquest cas del cicle Cunyades, que... No, de l'obra Cunyades, que tanca el cicle teatral Butaques amb totes les entrades exaurides a la sala Polivalent. Aquest diumenge s'ha representat l'obra d'humor Cunyades, com dèiem, amb un èxit total de públic. El Vodevil ha tancat el cicle de Butaques de Primavera, concretament, que al llarg de dos mesos ha portat a l'Escala tres espectacles professionals que, en tots els casos, han exaurit les entrades.
Per tant, podem dir que...
Els escalens tenim moltes ganes de veure teatre.
Clar, el problema és que aquí a l'Escala no se'n feia abans de teatre. Clar. Hi havia teatre amateur, el CERT
teatre amateur,
i coses així.
Però, clar, no
però teatre professional,
cap sala,
no.
Allò, llavors, clar...
Ens, has d'anar a Girona, has d'anar a Torroella, has d'anar a un altre lloc.
Que per això es diu Polivalent, que ens serveix de teatre per, per obres de teatre professionals. I
ja està molt bé.
Cada vegada que hi ha una proposta...
Doncs el poble respon perquè està molt bé, està molt bé que ens arribi al teatre i teatre de qualitat.
Exacte,
també,
el poble respon perquè té ganes de veure els artistes de renom, etc, i les obres que estan en cartellera en el moment. Sí.
Perfecte. Què més tenim avui?
Vale, esport, sé que parlarem de patinatge, però no sé exactament què és el que hi ha hagut aquest cap de setmana, perquè segurament és un resum del cap de setmana.
Doncs tu, deixarem a l'incògnita.
A l'incògnita, perquè ens ho està preparant l'Ivan, llavors...
I encara no ho tenim.
Correcte, i encara no ho tenim.
Cap problema, doncs...
Patinatge, i a partir d'aquí, l'Ivan...
La gent que estigui atenta a l'informatiu.
Exacte.
Saltem el temps, doncs.
I el temps sí que el tenim, comencem setmana encara amb ambient d'estiu, però amb més núvols i previsions de tramuntana per demà a la tarda.
Tramuntana per demà a la tarda,
eh? Un redoble de... ostres, tu... Que em perdoneu, els que us agrada la calor, perdoneu-me, però jo...
No, però una mica de ventet ens anirà bé, eh?
Oh, per favor.
Ens anirà bé, que refresqui una mica.
Sí, a veure com serà, aquesta tramuntana, però bueno...
almenys no és un vent d'aquell del sud.
Tramuntana, no ha dit de tramuntanada, que també podria haver... Ja, i a sobre no és del sud que ve
si
rescalfat.
Clar, exacte. En canvi, és un vent del nord
vent
que
del
és
nord,
una mica més fresquet.
Que fa baixar una mica temperatures i, bueno, jo no dic que tornem a l'hivern ni molt menys,
no,
però
no.
La situarem a la primavera, que és el que les hem de situar, no?
I s'agrairà.
I s'agrairà moltíssim. Perquè si no, ja no sé què ens posarem a l'estiu, al mes d'agost. O sigui, què haurem d'anar? Amb biquini pel carrer?
No, perquè llavors és pitjor, perquè quedes tot cremat vermell,
sí,
i com una gamba.
Sí, ja ho diu. Bueno, és allò com quan vas al desert.
Que has d'anar tapat.
Has d'anar tapat per evitar... Bueno, tapat, però amb unes fibres...
molt
fines,
sí,
etcètera, que filtren el que sigui, no?
Exacto.
Però sí, és curiós.
Vinga, Lali, ens amplies tot això al punt de la una.
Allà estarem, va.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-7700. 972-7710-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui de què ens vols parlar?
Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors?
Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
Exacte. Primer de tot, fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament. Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
N'hi ha de tot arreu. En àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que diré ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
Exacte. Doncs,
no, eh?
I ja parlarem que hi ha casos que no.
Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot, depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. Moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
Sí.
Teníem
grans,
pops enormes,
i
un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid i menja molt.
I es menja tot el que troba,
es menja
per dir-ho d'alguna manera.
Fins i tot canibalisme.
Carai.
Altres pops. Més petits, per tant...
Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
Exacte, es maten amb ells mateixos.
Carai, la natura és sàvia,
Sí, la natura en sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
Sí.
Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults. Vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlaves tu abans,
és
el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
Es moren de vells. Es moren de vells quan toca, quan podríem toca, sí. dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot, en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen i, degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores,
perquè exacte, en aquest cas,
alteren tot aquest ecosistema.
Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
No esperàvem menys, eh?
No esperàvem menys, els cocodrilos aquells grossos, que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas, aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, eh? En estat, quan són petitetes, potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult, no. Altres, com per exemple els escurçons...
Aquests no és per la mida, perquè els escurçons són més petits.
Però no ho serien de superdepredadors.
Ah, no ho són, eh?
Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden, i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
Clar, es mengen la carronya.
Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
per tant, importantíssims també, la seva feina.
Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que per exemple hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
L'estrus?
Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
Clar.
És un au gegant.
Però clar, tu consideres que no ho és, Sergi?
Jo considero que no ho és. A veure, és una au que si no va xerrat és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
Amb pinces, ho agafem amb pinces.
Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers.
Uh-huh.
Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, és clar, per descomptat, l'espècie humana.
Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos.
Uh-huh.
I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
Sí, sí.
Normalment associem als superdepredadors espècies carnívores, uh-huh, o 100% carnívores, però el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat. Però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
Déu-n'hi-do, arrasem.
Déu-n'hi-do, arrasem,
Sí, sí.
Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Mm.
I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
I també els altera.
I els altera.
També alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, mm-hmm, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
Que al final ens hem introduït a tots,
a tot
arreu,
a tot,
vull dir,
medis.
Perquè sí.
Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
Baixem una mica.
El baixem una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
Fins la setmana vinent, Ona.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per aquest programa ara coneixerem una d'aquelles històries que sorprenen, perquè sovint la realitat supera la ficció. Avui des de Ràdio Vilafant, l'Aniol Ribas ens parla d'Antonio Pampliega, el Coses que passen.
Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Al juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda.
Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat, tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia un litre i mig d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era, i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora, però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adéu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pampliega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pampliega explica com es passava els dies tirat al terra, plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. Unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En la oscuridad, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que no tenien massa lògica. Explica com va començar a desafiar una mica els segrestadors, a insultar-los. Com era d'esperar, aquests responien amb agressions físiques. Unes agressions que arribaven a fer-li, fins i tot, una certa il·lusió a Antonio, perquè volia dir que les seves provocacions els havien ferit. Quan portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més, i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016, el govern espanyol anunciava l'alliberament dels 3 periodistes. 300 dies després, Antonio Pampliega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pampliega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les dues sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava, i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pampliega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família, sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida, tornar a ser feliç i que l'Ariadna Pampliega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qualsevol situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Quin dret descobrirem avui?
Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
I barat, dins de tot.
I tant.
Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real, no? Posarem un cas, doncs, que es pot haver trobat gent, no? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills, i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai.
Ah, carai.
No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats, i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
50 euros és el que costa fer un testament?
Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Mm-hmm. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi, i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament, i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres, que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari, i és el que recomano entusiastament a tothom, perquè és el que té una fiabilitat més gran, i perquè el notari s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer, no? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar, i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat, i el notari el que fa és protocolitzar-lo. El guarda i el manté fins al dia que correspongui. Aquest té un risc, perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat, perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
Es pot malinterpretar, vols dir?
Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè, com deia abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
Testament notarial obert.
I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit, i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa es regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
Correcte, sí, sí, tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, i hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament està en pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
Efectivament, efectivament. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu, no, jo és que no tinc hereus, perquè han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després aniran els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, etcètera, no? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etcètera, etcètera, li haurem de sumar totes aquestes despeses doncs, dels tràmits extres que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing. Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros dir això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixuc, que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
Clar.
Doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari... No, hem d'anar al notari. Aquest document, aquest testament hologre, s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme. I això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
ja
val.
Està.
Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
Consell, directament,
no en feu.
Eh?
No, el meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Clar, més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tatxis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
clar,
com
exacte. Val més però... tornar fix, no?, que no pas a cada tatxada haver de posar la data en què ho hem
exacte.
Modificat.
Però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, famílies preocupades doncs, per... què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'usdefruit en el fill amb discapacitat. Per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, usdefruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, aquest cas doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti.
Exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, a dir, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics anem a uns consells finals abans d'acabar.
Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passis res, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment, els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem un altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat, el cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne, cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar. Què en vols fer? El teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és no, com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
Clar.
I per tant, doncs, això que està més a l'ordre del dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital. Llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
Efectivament. I, és un tema doncs, en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, doncs, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, no, jo vull vendre, jo no, jo... No, ho deixes una mica més, ho deixes una mica més endreçat, i per tant, això com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
Bueno, és un deure però no és obligatori.
No, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
Doncs Jan, moltes gràcies per avui que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
Efectivament.
Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Moltes gràcies, fins la propera.
Sí, me'n vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular. com si fos cap d'any. Si me'n vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular. Com si fos cap d'any i que soni aquella cançó que ens feia sentir malgrat tot tan forts com quan els dos en aquell pont comptàvem 3 segons i deixàvem caure el cos. Tan forts com l'abraçada a l'aeroport després de perdre-ho tot.
I amb quan soni la tendresa de Joan Dausà, ens acomiadem. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dilluns.